El projecte de renaturalització dels patis de l'escola Empúries s'executarà aquest estiu i es preveu que el curs vinent el centre pugui inaugurar els espais exteriors amb més vegetació i nous jocs pedagògics. Les altes temperatures de la darrera setmana de maig han fet activar els protocols d'alerta i prevenció per calor destinats a les persones més vulnerables. El personal sanitari recomana evitar l'exposició directa al sol, hidratar-se sovint i mantenir el contacte amb gent gran i persones dependents. L'atur manté la tendència a la baixa en un any de mínims històrics a l'Escala, que tanca el maig amb 254 persones al de l'atur, la xifra més baixa, com dèiem, assolida en un cinquè mes de l'any d'ençà que es tenen registres. El Carnaval d'estiu se celebrarà enguany el 13 de juny. La festa comptarà amb una rua nocturna entre l'Avinguda Ave Maria i la plaça Univers, on es farà una botifarrada i un ball de disfresses, amenitzat per DJ Sons. Una conferència a l'Alfolí repassa les darreres investigacions subaquàtiques del MAC Empúries que han sorgit en les darreres campanyes, tal com l'ús de la infraestructura en època medieval. La trobada formava part del cicle de conferències que el Museu de l'Escala i l'Ajuntament han programat amb motiu dels 30 anys del Triumvirat. En esports, el regidor d'Esports rebaixa la tensió assegurant que el més probable és que el president del Futbol Club L'Escala, Jordi Pere Ferrer, acabi continuant en el càrrec. Tot plegat a partir dels rumors que afirmaven que l'actual president podria plantejar-se la dimissió. I el culturista Joan Pedro Guerrero es corona doble campió català als 44 anys, tot i que porta dues dècades vinculat al culturisme, no ha fet el salt a la competició fins al 2019. Des d'aleshores s'havia mogut sempre entre la segona i la quarta posició. Ara, però, als seus 44 anys ha aconseguit trencar la ratxa i pujar al capdavant del podi al coronar-se campió de Catalunya en les categories màster i sènior. I el temps, vivim un dimecres d'impàs i cel més clar per donar pas a un nou canvi dijous amb xàfecs a la tarda i al vespre. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 3 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem dels 15 anys de temps de vi a Vilanova. Després sabrem quina relació té el mar amb la Patum i acabarem el programa d'avui anant a Eivissa i Formentera i analitzant el seu fons marí. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Arran de Mar. Vilanova i la Geltrú, que és una ciutat que si alguna cosa ha sabut trobar són maneres originals de connectar els seus productes, els seus paisatges i la seva identitat. Un dels exemples més clars és el Temps de Vi, una iniciativa que des de 2012 combina la promoció de la cultura del vi amb la descoberta del patrimoni local, incorporant propostes tan singulars com els tastos en vaixell pel litoral vilanoví. I per descobrir en profunditat el vincle d'aquesta fira amb el mar, la Carla va ser ahir a la presentació del seu 15è aniversari, Carla.
Aquest 2026, Temps d'Avui arriba a la seva 15a edició, consolidat com una de les cites més destacades del calendari local, reunint cellers, gastronomia, música i activitats culturals amb l'objectiu de posar en valor tant els vins del territori com els atractius d'aquí de la ciutat. Avui ens trobem als Jardins de l'Espai Far en l'acte de presentació d'aquesta nova edició, envoltats d'un escenari que resumeix perfectament l'esperit de la fira: el mar, el paisatge i la voluntat de compartir experiències vinculades al territori. I precisament des d'aquí és d'on volem conèixer millor la trajectòria d'aquests 15 anys, el paper que hi juga el mar i les novetats que prepara l'organització per aquesta edició del Temps d'Avui. Una fira que ja forma part del calendari de la ciutat i que aquest any celebra els seus 15 anys d'història. I per parlar-ne ens acompanya en Carles Carbonell, un dels fundadors, dels creadors d'aquest Temps d'Avui. Carles, benvingut.
Moltes gràcies.
Aviam, hem passat 15 anys des d'aquella primera edició. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de l'evolució que heu tingut amb el Temps d'Avui?
Bueno, crec que lo important són aquests 15 anys, no? És la feina que hem fet durant aquests 15 anys, com hem ampliat la presència del vi català a les cartes dels restaurants. Crec que era una de les coses més importants que havíem de fer i ha sigut clau fer-ho. Hem pogut fer aquesta gota malaia per poder arribar a això. Així que el que em fa més il·lusió és que tots aquests cellers que ens han recolzat durant aquests anys hagin participat a la fira i que, en certa manera, hagin ajudat i haguem ajudat nosaltres a que el producte català hagi guanyat una miqueta més al seu lloc.
Avui que estem aquí a l'Espai Far, a més, un indret que simbolitza molt bé aquesta relació, no?, que teniu amb Vilanova i amb el mar, perquè recordem que una de les activitats estrella d'aquest Temps d'Avui són aquests tastos que feu a damunt de vaixells mariners d'aquí del port de Vilanova. Com se us va acudir la idea de fer això?
Bé, nosaltres ho teníem claríssim des del primer any. Vilanova és una ciutat oberta al mar, havíem de fer una activitat en mar. O sigui, era sí o sí. Després de buscar una miqueta què podíem fer, vam trobar fer els tastos en vaixell, que va ser un grandíssim encert. Portem 15 anys fent-los. Només els fem nosaltres per aquests dies de Temps d'Avui, i la veritat que té moltíssim èxit. De fet, enguany els hem tret dels propis dies de fira per poder la gent compaginar, anar a altes de vaixell i després vindre a la fira, perquè hi havia molta gent que ens deia: és que si vaig allà a la tarda, ja després no vinc. I bueno, i al final és una activitat brutal, poder fer una copa de vi mentre estàs fent per la vessant de port de tota la costa de Vilanova és extraordinari.
De fet, sobre aquest canvi de dates jo t'anava a preguntar, però ja veig que ha sigut per pura demanda popular. Escolta'm, Què té d'especial fer un tast damunt d'un vaixell? Perquè una experiència com és un tast de vi, en el que entren en joc tots els sentits, no?, pràcticament, i sobretot un sentit important com és l'olfacte, entenc que en alta mar això ha de ser tot una experiència.
No, hi ha dues coses primordials. Una és el mar. A partir d'aquí ja tot el que més ve sol. I l'altra és el vi. A partir d'aquí tot el que més ve sol, no? Doncs si juntes aquestes dues coses i l'únic que fas és que la gent ho pugui gaudir, al final estem farts de fer tastos de clàssics i això dona una miqueta d'aire amb aquests tastos més fora normal, fora de l'ocorrent, que la gent es relaxa. A més, són tastos en molt petit format, el que vol dir que només hi ha 8 persones a l'hora de fer el tast màxim, i això et dona una llibertat de poder expressar i de poder parlar, que en un tast on hi ha 20, 25, 30, 40, 50 persones no la tens, i això apropa moltíssim el vi al consumidor.
Diries que aquesta és una de les particularitats d'aquest Temps d'Avui en comparació amb altres fires vinícoles que hi pot haver al país?
Òbviament sí, i l'altra és que és Vilanova. A partir d'aquí, vull dir, és que clar, estem dient tastos amb vaixells i després una fira de vi que es fa a Vilanova, al centre de la ciutat, a Rambla més llarga de Catalunya, al centre comercial més gran de Catalunya. Vull dir, és que és magnífic. Vull dir, real, és així, no vull ser jo qui ho digui, però quan juntes totes aquestes peces només et surt una partida guanyadora.
Escolta, vosaltres sempre el vostre programa, no, com dèiem abans, parleu sempre de totes les perspectives que teniu, la cultural, la patrimonial, la turística, la humana, fins i tot, de ficar en valor, no, la feina dels treballadors del camp, dels treballadors vinícoles. Ens has fet un petit spoiler abans de la presentació, però aquest any us heu volgut centrar molt en aquesta figura i li heu volgut retre homenatge, com hem vist amb el cartell, no?
Sí, bueno, creiem que és moment de donar-li el lloc que li toca. És complicat perquè és un... Sense els pagesos no hi ha vinya, sense la vinya no hi ha el vi, i això és una roda en qualsevol dels elements que hi ha del primer sector. A partir d'aquí volíem donar-li la importància que es mereix. Fins ara hem ajudat els cellers a fer el que hem pogut i ara volíem anar un pas més enllà. Creiem que els cellers s'ho mereixen i creiem que és el moment.
I, escolta'm, i en el sentit turístic, coses com aquesta clarament contribueixen, no?, a posar en valor la ciutat i a donar-la a conèixer més enllà, potser, de la platja típica i de les quatre cosetes més costaneres, més de ciutat costanera, sinó tota la vida que hi ha al darrere, totes les coses que s'hi fan, i hem vist que l'Ajuntament ho agraeix, no?
Sí, aviam, al final nosaltres partim d'un món privat quan iniciem això, i el que hem fet sempre al llarg d'aquests 15 anys ha sigut estudis d'impacte econòmic per veure l'import que cedia a l'Ajuntament a la fira, quin retorn tenia la ciutat. Hem sigut molt, molt fidedignes en voler aportar el valor que la ciutat es mereix corresponent a l'esforç que s'hi fica. I crec que és important tindre aquest punt de partida per veure el retorn en visitants, en transport, en consum, amb l'augment de consum als restaurants, amb l'augment de consum a les botigues, amb l'augment de consum a la ciutat en general. Llavors, per poder millorar, hem de tindre aquest estudi i hem de veure aquests punts de millora. Per això nosaltres amb això sí que hem sigut molt tiquismiquis per veure aquests estudis que portem fent des de fa 15 anys, cada 3 anys, per veure l'evolució de la fira.
I en la d'aquest any parleu, no només perquè és el 15è aniversari, sinó perquè cada any sumeu una miqueta més, d'acord amb el creixement que al final té el temps de vi. Parleu d'una edició especialment ambiciosa, no?, amb més activitats, més tastos, més espais. Per una persona que no ha vingut mai, què s'hi trobarà?
Fa 15 anys i volíem ser ambiciosos i partir per tindre un programa més ampli. Feia anys que anàvem al darrere i hem esperat els 15 anys per fer-ho. El problema de tot això, el problema per nosaltres, és que moltes de les activitats que estem ampliant han vingut a quedar-se. Llavors, la presentació d'un llibre, els tastos formatius que hem recuperat de l'inici, tot això ha vingut a quedar-se. Els maridatges que hi ha deslocalitzem dels propis 4 dies. Vull dir, jo crec que tot això ha vingut a quedar-se, amb la qual cosa l'any que ve, si tot va bé, tindrem una fira de 15 dies.
Som molt valents, perquè recordem que això ho inventeu dues persones que tireu cap endavant aquest viatge. Suposo que us ha sumat molta gent pel camí, no? Perquè dubto molt que seguiu sent tu i en Nacho de la mà, que tireu sols endavant de tot això.
Bueno, sempre hi ha hagut gent que entra a jugar, abans amb el speech de presentació ho he dit. Fet ha sigut gràcies a tota aquella gent que ens en dona suport. Sense ells no podríem fer absolutament res. Sense la gent de l'Espai Far no podríem estar aquí. Sense els mitjans com vosaltres que ens donen veu no podríem donar a conèixer. Sense totes aquestes empreses privades que ens donen suport no podríem fer-ho. Sense l'Ajuntament que no ens faciliti les coses tampoc podríem fer-ho. Al final, no és que nosaltres siguem millors que ningú, sinó és una miqueta que tots sumen.
I per anar acabant, Carles, després de 15 anys, ara la vista està posada ja en els propers 15, no? Suposo. Quins reptes us proposeu a partir d'ara?
Crec que seríem poc seriosos si no diguéssim que volem ser més ambiciosos, si no diguéssim que volem seguir creixent, si no diguéssim que volem seguir sumant sinergies amb totes les entitats que es vulguin sumar. Estem oberts a fer qualsevol cosa amb qualsevol.
Doncs, Carles, abans d'acabar, recordem les dates. El temps d'avís se celebrarà de l'11 al 14 de juny a la Rambla principal, però totes les activitats, com ens explicaves, comencen aquests dies previs, incloent-hi aquests esperats tastos amb vaixell que poden reservar a qui l'interessi, que suposo que serà molta gent, al web de Temps d'Aví. Moltíssimes gràcies, Carles, per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per el temps dedicat.
¿Cuántas veces nos miramos a los ojos y tenemos que decirnos, pero no decimos nada? He tenido corazones increíbles a mi lado que después se rebotaron y crearon tempestad. He tenido la gloria entre mis manos, he contado tanta historia y a veces vamos a mil. ¿Cuántas noches te esperé despierta y hoy lo quieres todo, todo el tiempo para ti? ¿Cómo te digo que cuelgues, que te vayas, que no quiero? ¿Cómo te dejo que sigas si en el fondo me da miedo? ¿Cómo te digo que fue tan bonito que juro que yo seguiría, que creí en el futuro contigo, pero ya me da igual porque no era custodia, no predico en el rencor, quizás mirando mejor, un remedio ser leal, dejar el choque de trenes nos lleva a descontrolar, si te quiero te lo digo, si lo siento te lo digo, en la casa te persigo cuando te quiero dar pan, somos pura gravedad, nos buscamos sin parar, si sumamos nos quedamos, si restamos ya es para nada. ¿Cómo te digo que cuelgues?
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Continuem parlant de la Ronda Mar i ara farem una cosa, si més no, estranya. Avui ha començat oficialment la Patum de Berga, demà és Corpus, i a l'inici del programa ho dèiem, estem a la setmana de Patum, demà és dijous de Corpus, i ja sabem que de tant en tant l'Oriol ens parla de bèsties i gegants que tenen a veure amb el mar. Avui ens ha promès que ens parlarà de la relació del mar amb la Patum de Berga. N'hi ha? Així d'entrada, no ho sabem pas, sembla que no, perquè és una festa de foc, de molt foc, i no sabem ben bé per on ens sortirà. El que és segur és que ens sorprendrà, Oriol.
Doncs sí, escoltant el Patumaire, ha arribat el moment, de desvetllar això que dèiem, quina relació pot tenir la Patum de Berga amb el mar? A priori sembla que no n'hi hagi d'haver cap, una festa que es fa al Berguedà, lluny de la costa, lluny del mar, i de fet van preguntar-ho, a la intel·ligència artificial, i va dir, relació de la Patum amb el mar? Poca, gens, però n'hi ha una. I avui el que volem fer és parlar d'aquesta petita relació que té la Patum amb el mar. De fet, un dels elements de la Patum és el que té aquesta relació amb el mar. És la guita grossa. I per saber exactament quina és aquesta relació de la guita grossa amb la Patum de Berga, el que volem fer és saludar el Jordi Capdevila, també conegut com a Mixo, de la comparsa de la guita grossa. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Bé, Jordi, saps que truquem des d'un programa que es diu Arran de Mar, perquè parlem només de coses del mar. I avui hem dit, volem parlar de la Patum, i buscàvem una relació amb la Patum, i la veritat és que n'hi ha poca de relació amb la Patum amb el mar, n'hi ha poca per no dir cap ni una, però hem llegit, i això és el que m'agradaria que ens poguessis confirmar, Mixo, és que la guita de la Patum, la guita grossa, no sé si també la xica, la seva construcció, tal com està feta per dins, és com un vaixell del revés, és a dir, que segueix com una mica els principis de la construcció naval de vaixells. Això és així, la guita és com un vaixell al revés per dins.
Sí, sí, si la gires al revés, sí, però bueno, té les costelles, diguéssim, són més separades, el vaixell, clar, les porta més ajuntades perquè no entri l'aigua. Però bueno, la forma, en teoria, sí que la té, sí. Si ho mires al revés.
Exacte, sí, sí, per tant, podríem dir, mira, una mica que segueix els principis, de la construcció naval.
Sí, 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 en teoria sí, perquè l'altre dia que em vas trucar ho vaig pensar, dic, uita, pues té una mica de raó, sí.
Veus, sempre tot té relació amb tot, i en aquest cas m'hi han trobat una relació del mar amb la Patum, amb la guita concretament. Presenta'ns a la guita, jo crec que tothom la coneixem, ja la guita grossa de la Patum, ja la guita grossa, ja també la comparsa de la guita xica. Què és la guita? Mixo, explica'ns-la per qui, sempre si hi ha algú que no la coneix, quin origen té, com és aquesta guita?
Bueno, la guita ara fa un parell d'anys van celebrar els 400 anys, que sembla que són més, però bueno, que tenen documentats són els 400 anys, però té bastant més, diuen. I diguéssim, pues, és un cos de girafa, fa 5 metres la barra de llargada, el cos de molassa i una cua de cavall que portem a darrere. Vull dir, representa un drac.
Sí, sí.
Perquè té el foc.
Sí, sí, clar, el foc, diguem-ne, que és l'element característic principal de la guita, aquests fuets de Patum, que no es poden dir petardos, que són fuets.
Sí, sí, nosaltres diem fuets, bueno, però petardos és la gent que ja saps què vull dir.
Sí, ens entenem. Però,
sí, sempre diuen fuets, sí.
Perfecte, i té aquest color tan característic, aquest verd tan propi, que gairebé és el verd de la guita.
Sí, sí, és el verd, diguéssim el verd, com aquells militars d'abans, no sé si te'n recordes, aquell color verd que havíem portat quan fèiem la mili.
Sí, no, jo no l'he fet, per això, però sí,
bueno,
recordo
sí,
el verd.
Sí, sí que la vaig fer, sí.
Tu sí, bueno. I dèiem que grossa, que en aquest cas és la que porteu vosaltres, la vostra comparsa.
Sí, nosaltres, sí.
També hi ha la guita, que és una mica, que és potser més trapella, la guita xica, però totes dues tenen un paper, doncs, molt important a la festa.
Sí, molt fonamental, clar, la guita xica pesa molts quilos menys, i clar, poden córrer més. Nosaltres és una guita més feixuga. Tots dos portem la barra de ferro, però és clar, poder portar una barra de 2 metres, ens sembla, nosaltres de 5, que diguéssim, la guita grossa havia portat de fusta, però jo aquesta no l'he portat mai. Una barra de fusta era.
Déu-n'hi-do, de fusta devia pesar un horror.
Sí, no, el que passa és que es trencava molt i per això al final la van fer de ferro.
Clar. I la porta una persona sola? És qui domina aquesta barra des de sota la guita? Qui l'aixeca, l'encongeix quan convé? Ho fa una persona sola?
Sí, sí, jo normalment ho porto una persona sola, que porta una anella a dintre per aguantar una mica l'equilibri. I, bueno, tens un guia que et diu ara baix, ara amunt, però clar, això en teoria ho porta una persona sola.
Déu-n'hi-do, eh?
És el més complicat que n'hi ha, perquè clar, no veus res.
No, està clar.
Està sota i clar, no veus res.
Clar, perquè els altres, diguem-ne, que van al voltant, va la guita carregada a l'espatlla, i sí que hi veieu perquè porteu el cap a fora, diguem-ne, però clar, el que està dins no veu res.
No, el que està dins està desrefiat del guia que portem a davant, que ara això, ara esquerra, ara atleta, ara a poc a poc, i bueno, i si té algun esgraó, tens alguna cosa davant.
Sí,
per,
sí.
Per no caure.
Clar. I quin és el paper que juga la guita dins els saus de Patum, de Berga? Quins són els seus moments més estel·lars, Jordi?
Bueno, els seus moments més estel·lars quan fas la barana. Que, vull dir, abans també s'emportava la bota a l'alcalde. Ara ja fa alguns anys que no es porta, o si n'hi ha algun administrador de la guita es porta la bota encara. I l'alcalde veu. Vull dir, per això es va allargar la barra. Per arribar a l'Ajuntament i a la barana.
Clar.
I després l'altre simbòlic, quan portes la bota, els músics.
Sí.
També que els músics estan allà, que els hi toca el sol i clar, li portes aquest vi fresquet. Bueno, i el tabaler també, perdona. També si li portem, quan fem el sal, li portem vi.
Clar. Sí, sí, home, això s'agraeix, eh? Suposo que quan ets músic estàs allà tocant i això, a més et toca el sol, que vingui la guita i que et porti la bota, home, això...
Bueno, això és d'agrair, perquè ara últimament ja saps que aquestes temperatures que tenim ara, dius, Déu-n'hi-do. La calor que fot allà tot el dia, tot el dematí tocant el sol, tela.
Sí, no, això és veritat. Portem, quan fa calor, ara portem uns estius, no, perquè la Patum no cau en estiu, cau per Corpus, per tant no és estiu encara, però sí que alguns anys fa temperatures ja com si ho fos.
Sí, sí, no, perquè alguns anys que Déu-n'hi-do, la temperatura s'ha fet molt forta. Bueno, ara últimament és la temperatura aquí quasi bé. Hem passat de l'hivern a l'estiu, saps? Ja no tenim la primavera que teníem. I ara hi fa molta calor ja a la plaça i la gent que n'hi ha, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, i tant. No, és que a més n'hi ha molta de gent a la plaça, Jordi. Jo no sé quan heu de sortir amb la guita, quan us toca, quan heu de fer el tirabol o quan us toca fer el salt de Patum i veieu tanta gent. La guita es fa lloc, eh? Això segur. Sí. Però què penseu quan veieu allò tan ple?
Bueno, nosaltres, en teoria, quan sortim, sempre fem joc. Vull dir, nosaltres, com passa, és que tenen més problemes que nosaltres. Però vull dir, nosaltres la gent ens agrada, el que passa que jo crec que últimament n'hi ha molta.
Clar. Sí, sí.
I em sembla que aquest any també serà, perquè em sembla que ja els de la uni han acabat. I em sembla que tindrem molta canalla d'aquesta aquest any per aquí dalt. Com ja ha acabat d'estudiar.
Clar.
Llavors tothom té una festa, ja no tenen exàmens.
Clar.
Llavors pot ser bastant xunguet aquest any.
Ho celebraran pujant a Patum, clar.
Sí, segur, la majoria.
I tant. Creieu que s'hauria de regular d'alguna manera, posar un límit d'aforament, un límit d'accés, o la Patum és això i si no fos així no podria ser d'altra manera?
Sí, bueno, jo crec que a la llarga podem mirar, però la Patum, en teoria, jo conto que és així. Un aforament, no sé, si comencés a tallar, la gent buscaria altres sistemes per entrar a la plaça, saps què vull dir-te? I si ho tanquéssim, no sé com quedaria. De moment, quan no ha passat res, vull dir, ha quedat tot.
Sí,
però vull dir que està... Jo conto que està bé, de la manera que està ara.
Sí,
a vegades ho veiem molta gent.
Clar, no, és això, com que no ha passat res, de fet, no ha passat res, tampoc no ha passat res per sort, no ha passat res perquè tot està molt ben muntat, està molt ben organitzat, hi ha un gran protocol a darrere, també de seguretat, sobretot doncs, amb el salt de plens, que podríem dir que és el més perillós entre cometes. És a dir, hi ha molta feina aquí darrere, si no passa res, també és perquè hi ha moltes hores i molta preparació.
Perquè, clar, tots els cas de colla, les comparses, vull dir, cadascú ja sap el que té de fer, i vull dir, ho portem bastant controlat, i fa molts anys que ho fem, i, bueno, i el que has dit tu, que tenim la sort que no ha passat res.
Sí, sí. I tant, a més a més, amb una festa que és ancestral completament, que ha anat incorporant al llarg de la seva tradició doncs nous elements, però que es manté molt intocable, molt estàtica, molt pura en el sentit del que ha de ser, és el que és, i per tant les guites també doncs, són com han sigut sempre i així segueixen sent.
Sí, sí, no, normalment sí que molt bé i tenim molt companyorisme a tots els caps de colla, vull dir, bueno, i con l'Ajuntament també, i vull dir que la cosa mirem que funcioni bé, que no hi hagi cap problema.
I tant, sí, sí, això a la plaça, amb els salts de Patum, sí. També amb els tirabous, que les guites també els fan, els tirabous.
Sí, sí, no, bueno, els tirabous també, quan tenim... La gent poder llevar més barbarada, ja són últimes hores de la nit, i poder n'hi ha alguna mica més de problemes, però bueno, la gent d'aquí se salta bé.
Mm. Sí, sí, és important ser d'allà és important, i si no ets d'allà no feu pagès, diguem-ne, sinó deixar-te assessorar, i sobretot la primera vegada, si no saps ben bé on vas, tampoc t'hi fiquis al mig.
Bueno, n'hi ha molta gent que a vegades s'acosten per allà, els salts de plens i tirabous i això, i t'ho demanen, que si l'expliques bé, n'hi ha molta gent que l'entén i balla correctament,
Clar, és que això...
El principal.
Clar, això és important. És a dir, si una festa d'aquest tipus, si no l'has viscut mai, home, pregunta, assessora, t'informa't, que els que sou d'aquí ho expliqueu encantats de la vida, perquè parlar de Patum és el que més us agrada, imagino.
Sí, sí, bueno, clar, fa tants anys que saltem, vull dir que ja ens agrada tant que mires d'assessorar la gent, i la gent creu, no pensis, pot haver sempre algunes persones que poder passen una mica, però la majoria creuen,
Sí, sí,
t'ho demana, li expliques bé i salten bé.
És que s'ha de creure per poder saltar bé, per poder gaudir plenament del que és la Patum, val la pena fer-ho ben fet.
Sí, sí, no, per nosaltres i per ells, vull dir que no n'hi hagi cap accident ni caigui la gent a terra, que bueno, quan cau alguna persona ja estàs al guai, la siguem molt ràpid nosaltres,
Sí,
vull dir, de seguida l'aixequem.
Sí, sí, tant a la plaça que en els tirabous, en els salts, i també en el passacarrers, perquè clar, la Patum també té, doncs, els dies previs, el dimecres, el dissabte, sí. també té el passacarrers, que les guites també hi sou.
Sí, no, però el passacarrers, saps què passa? Que també n'hi ha carrers estrets, però ara normalment ja fan carrers més amples, saps? I vulguis o no, va més bé, que carrers amples que no aquells carrers tan estrets.
Clar, això també serveix.
La gent disfruta més i té més allargada els carrers, i els salts són més macos, que no pas carrers aquells estrets que tens de baixar el cap perquè toques els cables, ara toques la paret, la gent queda encanatlada, ja en peites, i que jo miraria el que ara l'endemà fes el carrer amples. Mirar de deixar una mica el cas antic, que és el més estret, fer els salters més justos, saps?
Clar.
I agafar carrers més amples.
Amb això, com a espectador de Patum o com a persona que hi he pujat, trobar un carrer ample i poder, doncs, veure-ho amb una mica més o amb menys angoixa que amb un carrer estret, la veritat és que s'agraeix.
Sí, s'agraeix molt, perquè ja, quan fan Vilar d'Humat, que fan aquella mitja barra que fa la guita grossa, jo, és un salt espectacular. Vull dir, els que són més grans ja separem una mica i deixem que ho faci la canalla jove. Vull dir, corren bastant i és molt maco veure salts així.
I tant, sens dubte, amb aquesta festa, la Patum de Berga, que és... que jo crec, que és una festa que un cop a la vida, almenys, s'hi ha de pujar. I un cop hi puges una vegada, jo crec, que ja ets patumaire per sempre. No sé els que sou d'allà com ho veieu.
Sí, jo crec que sí. Hi ha molta gent que ha vist que ha repetit, N'hi ha molta gent que ve per allà a la vora a fer espai. I quan estàs als tiradors i dones una mica un trago de vida a la bota i els decideixes portar la comparsa i els tens cada any, Vull dir, pugen allà però només perquè li deixis saltar una mica. I t'ajuden molt,
Sí, sí. Home, hi ha molta tradició patumaire, evidentment, a la ciutat de Berga, però també per tot arreu, Hi ha molta gent catalana que no és del Berguedà, però que els dies de Patum és com si ho fos.
Sí, sí, no, hi ha molta gent que l'agrada, la Patum, aquí a Berga, i pugen, i es veus que, con aquella il·lusió que dius, com estan disfrutant, I tu te fa gràcies de trobar aquesta gent que dius, hòstia, els agrada. I a part els hi deixes fer el saltet i es posen contents,
Home, clar que sí, sempre fa il·lusió, clar.
I tant. Sí, és molt maco quan veus totes aquestes coses.
I tant. Doncs la Guita Grossa, avui l'hem conegut una mica més, amb aquesta excusa, de buscar-la, buscar aquesta relació que pugui tenir amb el mar, a Patum de Berga, que el mar li cau lluny, però que la Guita, que la Guita, ho dèiem al principi, si ens la mirem bé per dins, doncs és com un vaixell al revés, la construcció naval, doncs pot tenir la seva implicació en la construcció de la Guita, i per això n'hem volgut parlar avui aquí al programa Arran de Mar, per parlar també de la Patum, en aquestes dates. Jordi Capdevila, Mixo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que vagi tot molt bé, molt bona Patum.
Pues vinga, moltes gràcies a vosaltres i a veure si passeu per aquí i disfruteu una mica de la festa.
I tant, això intentarem, moltes gràcies, bona tarda.
Pues vinga, a vosaltres, bona tarda. Vinga, adeu.
Doncs relació de la Patum de Berga amb el mar explicada. Aquesta relació li té la Guita. Potser aquests dies, ara quan la veieu fent els salts de Patum a la plaça, la podeu veure com això, com un vaixell a l'inrevés. Manera hem volgut parlar aquí a la Randa Mar de la Patum de Berga. Per tant, des d'aquí, molt bona festa a tots els bergadans i a tota la gent que hi pugi en algun moment o altre. Potser avui ja no hi sou a temps, però de cara al cap de setmana, si passeu per la capital del Berguedà, que tingueu una molt bona Patum.
Càpsules del Mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus, el que costa una mica.
Una mica complicat,
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. D'aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures creatinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com... Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat del talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Uh-huh. Algunes de les principals amenaces, no?, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un endofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un endofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no?, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix actualment també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, i també la contaminació.
Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano, si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
Sí, mai ens ha de dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé amb moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale? Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
Recte final de la Ronda Mar, i ara volem conèixer ben a prop l'estat de la Posidònia entre Eivissa i Formentera, i ho fem a través de l'entitat Margen, una responsabilitat compartida, i de tot plegat en parlem amb Xisco Sobral. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, per posar-nos en situació, vosaltres teniu un projecte que bàsicament el que es basa és en la protecció i la millora del medi marí, ho direm bé, d'Eivissa i Formentera, no?
Sí, efectivament, no? Més que un projecte, és l'àrea marina de la nostra entitat i bàsicament tenen diferents línies d'actuació que totes van encaminades a millorar el medi marí de tant d'Eivissa com Formentera.
En aquest moment, com definiries el seu estat de salut? Nosaltres parlem amb molta gent arreu de les temporades del programa i tothom ens diu que l'estat de salut a molts llocs és millorable. Sí que és veritat que a vegades quan parlem amb gent de les Illes Balears hi ha petites excepcions.
A veure, depèn dels indicadors que un es basi per informar d'aquest estat de salut, no? Òbviament, a la temporada estival, a les Pitiuses, al igual que a les costes de Catalunya, tenim una pressió turística molt elevada i això empitjora notablement la situació ambiental de la nostra mà, no? Un exemple, diguem, molt característic és el fondeig massiu sobre praderies de Posidònia Oceànica que pateixen les nostres costes.
Vosaltres ara, el projecte que puguem dir que és més recent és el de la Posidònia. Heu analitzat la Posidònia oceànica a la zona d'Eivissa, no?, si no vaig equivocada.
Sí, efectivament. Nosaltres tenim un projecte de seguiment de praderies de Posidònia oceànica a l'illa d'Eivissa, que el portem des de l'any 2019, i cada any anem al mateix puesto per veure com estan les praderies de Posidònia oceànica, no?, diferents indicadors ecològics mitjançant tècniques de Burific, no? I cada any recollim dades i amb això podem veure una tendència de les praderies, si estan millor, si estan pitjor, i hem identificat zones al litoral d'Eivissa que tenim més d'un 50-60% de praderia morta, no? Com pot ser la badia de Talamanca o Calabadella.
Què suposa, perquè la gent se'n faci una idea, tenir aquest 50-60% de praderia morta?
Bueno, bàsicament el que pensa és la funcionalitat d'aquest ecosistema, no? O les praderies de posició oceànica al Manco a Balears són l'ecosistema submarí més extens i proporciona una sèrie de serveis ecosistèmics que són molt importants per l'ésser humà, no? Són molts, però podem destacar sobretot la qualitat de les aigües, no? La Posidònia produeix oxigen i això oxigena les nostres aigües, però també capta nutrients perquè les nostres aigües siguin més transparents, a part de que és un hàbitat idoni per la cria i l'alevinatge de moltes espècies d'interès pesquer, no? O sigui que perdent aquesta funcionalitat de la praderia, pues comencem a poc a perdre aquestes funcions ecosistèmiques, sense oblidar que la praderia de Posidònia oceànica és el nostre millor aliat per combatir els efectes de canvi climàtic, no? Ja que capten una gran quantitat de CO2.
Tu expliques en alguna ocasió que amb aquest estudi, amb aquesta monitorització que feu de les praderies de Posidònia, lluny de millorar, la situació cada any empitjora una mica, no?
Tenim com una sèrie de diferents estacions, en total crec que són 18, i sí que hem identificat que a 4 o 5 estacions la situació està empitjorant molt i les altres més o menys es mantenen estables, aunque amb uns índexs bastant baixos, i en aquestes que t'he indicat, com pot ser Talamanca, Calabadella, pues la situació és molt, molt dolenta, no? O fins i tot... ho he comentat abans, un nivell de praderia molt, molt elevat i uns impactes per fundets que són continus enrere any, no? O sigui que tenim una situació que es tindria que abordar per part de les administracions.
Em va bé que em parlis d'això del fundeig, perquè un dels motius d'aquesta mort suposo que és el fundeig, però també n'hi ha un altre, i és aquestes onades de calor, perquè moltes vegades parlem de les onades de calor en terra, però a mar també s'estan vivint.
Sí, efectivament, les onades de calor marina són un element que està afectant greument a la fauna marina, no solament a les praderies de posició oceànica, sinó també a invertebrats marins. I nosaltres des de fa 3 o 4 anys enregistrem la temperatura de les aigües que envolten aquestes praderies de posició oceànica mitjançant sensors de temperatura que els col·loquem a les estacions de seguiment i veiem que any rere any tenim temperatures superiors als 27-28 graus entorn als 5 metres de profunditat, no? I és un aspecte que ens preocupa, òbviament.
I el tema de fundejos, vosaltres fa relativament poc, l'any passat, veu fer o veu participar en un manifest per un litoral segur i sostenible enfront de l'ocupació d'embarcacions amb motor i la passivitat institucional. Entenc que això ara, durant a partir de ja, aquesta època, es comença a agreujar.
Sí, al final les nostres costes s'han convertit com... en ports o marines encobertes, no? On hi ha gran quantitat d'activitat nàutica de recreo, però també nàutica d'alquiler, no? I totes aquestes embarcacions, totes aquestes motos aquàtiques, pues, al final estan en la zona on també els banyistes estan, diguem, utilitzant aquesta zona i no generen situacions de riscos. A part de tot el fundeig que tenim damunt praderia de posició oceànica, que sí que és veritat que tenim certes zones on tenim una regulació, però altres zones no estan ni regulades ni vigilades i patim aquest fet de fundeig damunt praderia.
En aquest sentit, què s'hi pot fer? Perquè aquí a la Costa Brava, els companys de la Costa Brava tenen problemes similars, més o menys, i moltes vegades el que aleguen és que, clar, la gent fondeja o no pot fondejar, però que no hi ha prou vigilància com per controlar tot això.
Òbviament, la vigilància és molt important i sempre es necessita més per anar augmentant i poder controlar totes les zones conflictives. Es necessita avançar hacia una regulació del Fundex, no? Hi ha punts concrets com pot ser la badia de Talamanca, que amb una regulació de Fundex mitjançant aquests camps de boies de baix impacte, pues es podria regular aquesta zona i evitar grans quantitats de fundejos de manpraleria de posició oceànica. Però un dels efectes negatius que pot haver-hi d'una regulació de fundeig a una zona és l'efecte diàspora, no? Si moltes embarcacions que ja no poden fundejar en aquesta zona anirien a una altra i fundejarien i farien mal d'una praderia que actualment està en un bon estat de conservació. Per tant, jo crec que és l'hora de fer una reflexió conjunta i intentar arribar a posar límits, no? Jo crec que ara és un dels temes que tenim que començar a encetar la societat, de posar límits als nostres creixements, de posar límits al nombre d'embarcacions que ens visiten, perquè al final els ecosistemes que tenim no poden suportar tanta pressió humana.
Posar límits passaria també per limitar el nombre d'embarcacions llogades, que és una problemàtica també que està molt sobre la taula i que moltes vegades es lloga a gent que no és que no en tingui ni idea, però que sí que no en sap molt.
Òbviament, i sobretot si es lloga una embarcació, la persona que lloga l'embarcació té que tenir la llicència, no? Com a mínim, no? Seria incomprensible que si tu vas a llogar un cotxe d'alquiler no tinguis el carnet de conduir, pues a la mà lo mateix, no? Perquè al final navegar a la mar requereix d'uns coneixements i és un medi hostil a l'ésser humà i que no és fàcil, no? Per tant, seria una primera passa, no? Tenir una llicència per poder llogar aquestes embarcacions.
Quines serien les altres passes, els altres límits que es podrien posar?
Hi ha models que es podrien ampliar pues, en cas a Pitiuses o Balears, com pot ser el model de Cabrera, no? És un model on hi ha un número màxim de embarcacions que poden fundejar i tens que, diguem, que reservar prèviament el nombre de dies que vols anar i on vols fundejar, no? Pues un sistema d'aquesta manera per Formentera, per Eivissa, per Balears, seria una passada important, no? També recentment a l'illa de Formentera i també a l'illa d'Eivissa s'ha limitat l'entrada de vehicles, no? Per part de vehicles d'alquiler, però també vehicles que venen de la península, pues seria ampliar aquesta mesura també al medi marí, no? Òbviament hi ha dificultats tècniques, però també hem de tenir en compte de que és important la preservació de la natura.
Com afecta al medi marí? Perquè moltes vegades quan parlem de les Illes Balears parlem d'aquesta turistificació, però fem molta referència al medi terrestre, però és evident que el medi marí també té greus efectes, com per exemple amb les embarcacions.
Tenim el fundeig damunt praderia de Posidònia Oceànica, que és un aspecte molt negatiu, però també tenim el renou submarí, que és també un aspecte negatiu perquè afecta tant a diferents espècies de peixos, de dofins, de cetacis, un aspecte que ens preocupa també, i òbviament la contaminació, no? A incrementar la pressió turística de la temporada estival, pues tenim un augment molt notable de la contaminació, no? Pues les depuradores van al màxim, no? I moltes ocasions produeixen abocaments a la mà, no? I les pròpies embarcacions també, no? Perquè aquestes embarcacions tenen les aigües brutes de sentina i moltes d'aquestes embarcacions, pues, per una raó o per altra, acaben abocant aquestes aigües brutes a les zones de fundeig i això provoca un increment d'aquesta contaminació, no? O sigui que la pressió turística a l'època estival pues, afecta el medi marí molt notablement.
I pel que fa a la biodiversitat, com veieu que hagi anat variant o hagi anat evolucionant al llarg d'aquest temps?
Bueno, el Mediterrani és un dels mars molt més diversos que tenim, no? I la Mediterrània també és el mar Balear és un punt calent de biodiversitat de diferents espècies marines, no? Pues tenim diferents espècies de cetacis com potser cachalots, delfins, diferents espècies de balenes, posidònia oceànica amb tota la biodiversitat que està associada, però òbviament l'activitat humana pues, ocasiona un impacte important i una reducció del nombre d'espècies, no? Per exemple, si perdem un ecosistema de praderia de posidònia oceànica, com t'he comentat abans, pues perdem més de 1.000 espècies diferents de vegetals i d'animals, no? I això és un aspecte que també que ens preocupa i que tenim que posar damunt la taula.
Ja per anar acabant, vosaltres ara veu acabar al març, si no vaig equivocada, aquesta documentació sobre l'estat de la Posidònia. Entenc que quan acabi la temporada turística en fareu una altra.
Sí, tenim dos campanyes anuals, no? Però miram diverses estacions de seguiment, no? Cada estació de seguiment la visitam un cop a l'any. I també una primera campanya que comença al març, on visitem les estacions de seguiment de Talamanca, Calavadella, i després a l'octubre-novembre tenim una altra campanya on visitem les estacions de seguiment de Posidònia, que estan situades al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, no?
Per tant, fareu la segona part de la campanya i suposo que espereu més o menys els mateixos resultats.
Bueno, tenim que veure com es comporten els resultats, no? Perquè, bueno, al final pot haver variacions, però esperem que estiguin damunt la línia el que hem esperat, no? A vegades el que hem trobat és que zones on estaven ben conservades pues, s'han perdut degut al fondeig, no? I això passa, pues, en poc temps. I després intentar avaluar els efectes del canvi climàtic i l'increment de la temperatura, no? Aquest guany tenim també sensors de temperatura i volem veure si tenim un increment de temperatura, si es mantenir estable o si, per contrari, tenim una disminució, no?
I ja per anar acabant i de forma ràpida, entenc que sou defensors de la protecció del medi marí, de les zones protegides i que aquestes zones protegides siguin reals.
Òbviament una àrea marina protegida o una zona marina protegida té que ser real, té que tenir un pla de gestió amb una sèrie de mesures i normatives clares, té que tenir una partida pressupostària per poder implementar aquest pla de gestió conjuntament amb una vigilància de l'espai, no? És molt necessari tenir tots aquests elements damunt la taula per tal de que la zona protegida sigui efectiva.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació i per qualsevol dubte o aspecte quedem a la disposició.
I així posem punt final a la Ronda Mar d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una